Molt bona tarda, són les 7.
Notícies vespre. Karen Madrid.
Els concerts de Festa Major es mantindran a l'Eix Macià com abans de la pandèmia. Així ho ha confirmat aquesta emissora el regidor de Cultura, Carles de la Rosa, malgrat les múltiples demandes ciutadanes per traslladar-los a l'amfiteatre del Parc Catalunya.
No ens hem plantejat de moment un canvi d'ubicació. Volem recuperar la festa tal com era el 2019, que creiem que estava molt consensuada, que estava en un espai realment on tothom se sentia còmode i, a més, molt important, hi ha la col·laboració amb Barraques, que ens agrada molt, que puguem mantenir aquesta sintonia i que, per tant, puguem estar en un espai compartit i que tal com era en aquell moment, doncs semblava que hi havia consens general.
L'únic canvi d'emplaçament serà el de les activitats de l'embalat que es faran a la plaça del Gas arran de les obres del passeig. I ja hi ha moviments d'obres i nous camins marcats al Parc del Nord. També s'ha instal·lat el nou enllumenat i la xarxa principal de rec. De cara a la tardor es faran els treballs de jardineria que inclouen la plantació de 570 arbres nous. Es preveu que les actuacions estaran enllestides al primer trimestre del 2023. I en esports, el Sabadell surt guanyant en logística amb els canvis en la composició de grups de primera ref. Els arlequinats s'estalviaran més de 6.000 quilòmetres. El viatge més llarg que faran serà de poc més de 600, la meitat que el més llunyà d'aquest curs. Aquestes i altres notícies us les explicarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A aquesta hora trobem problemes a l'AP7 al seu pas per Barberà. Concretament, hi ha 3 quilòmetres de cues en sentit sud. Ja si mirem a Barcelona, aturades a la Ronda Litoral entre Montjuïc i la Barceloneta i trànsit molt dens entre la Barceloneta i el Fòrum en els dos sentits. A la Ronda de Dalt, aturades entre Sarrià i Sant Gervasi també en els dos sentits.
El temps.
Ara mateix tenim 29 graus a Sabadell, la mateixa temperatura que ahir exactament, però amb el cel una mica més ennuvolat. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores mantindrem un temps inestable. S'espera que reactivin alguns ruixats cap a la zona de muntanya, sobretot del prelitoral, també en punts del Prepirineu, i a mesura que avanci la tarda afectaran a diversos municipis del Pirineu, Prepirineu, sobretot sector occidental, i també cap a la zona del massís del Port. Des que el Servei Meteorològic de Catalunya s'ha activat un avís respecte a la intensitat d'aquests ruixats, com també els que puguin arribar a caure de manera intensa demà al matí, sobretot cap al sector central del litoral i també cap al litoral sud. D'altra banda, també cal destacar que durant aquesta tarda també plourà a diversos indrets del país. De fet, és una pluja que s'ha d'anar movent d'oest cap a est, però aquesta precipitació més general no serà tan activa. De cara a demà també el matí serà inestable en molts indrets del país. Tot plegat farà que avui, de cara a aquest final del dia, la temperatura tendeixi a ser un pèl més baixa, a refrescar aquest ambient, i de cara a demà la temperatura màxima quedarà més baixa que la d'avui. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
L'Ajuntament no farà servir l'amfiteatre del Parc Catalunya durant la Festa Major d'aquest any. Malgrat l'èxit en festivals com l'Ambassador l'Observa, argumenta que per motius de seguretat no es pot fer servir per més de 3.000 persones. Per això els concerts es mantindran a l'Eix Macià. En canvi, hi haurà un nou espai durant la celebració, la plaça del Gas. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Les obres del passeig de la plaça Major, que s'allargaran fins a mitjans de setembre, impediran que s'hi pugui instal·lar l'embalat. Per això, les activitats previstes en aquest espai es traslladaran a la plaça del Gas. De totes maneres, l'estructura de l'embalat no s'hi podrà traslladar perquè no hi cap. Carles de la Rosa, regidor de Cultura, explica per què s'ha escollit aquest espai.
Vam decidir desplaçar-nos al mínim possible. De tots els espais que hi havia en l'entorn de Doctor Robert i Sant Roc, els mateixos doctors i Sant Roc són inviables perquè ja tenen una programació pròpia que està establerta. Anar-nos anant més enllà, per exemple, a una plaça de la Sardana era portar-ho, desplaçar-ho massa pel gust de tots els participants. I llavors l'únic espai que trobàvem que era prou cèntric i que alhora també quedava prou allunyat perquè no hi haguessin després interferències sonores entre activitat i activitat, era la zona de la plaça del Gas, que a més a més també ja té una restauració i uns espais que, doncs, que també es costa la diana amb aquestes activitats.
Pel que fa a la resta de la programació, es presentarà a mitjans de juliol i seguirà la línia de les festes majors prèvies a la pandèmia. El regidor assegura que està il·lusionat amb la celebració d'enguany.
No sé què passi, res més sobrevingut que ens sobrepassi a tots i a totes. La intenció és aquesta, i la veritat és que amb molta il·lusió, perquè seria la primera festa major, entre comentes, normal, que des que vam començar el mandat, realment dissenyem nosaltres, perquè clar, el 2019 venia heredada de l'equip de govern anterior, perquè clar, el mes de juny, com vam entrar nosaltres, pràcticament ja estava tota la programació i la contractació definida.
Aquest canvi d'ubicació de l'embalat serà, per tant, el principal canvi de la festa major d'enguany si no es tenen en compte les situacions extraordinàries de les dues temporades anteriors, amb les restriccions de la pandèmia influint en totes les activitats.
Abans de la festa major, però, s'ha de superar l'estiu, una estació astronòmica que arrenca aquesta nit amb el solstici. I ho fa marcada per l'onada de calor dels últims dies, completament extraordinària. Xavi Segura ho ha destacat al Cafè.
No és la notícia i el fet insòlit i rècord que ha passat quan encara érem a la primavera, aquesta onada de calor. Cosa que, amb dades en mà, no recordem. I, per tant, òbviament, és un símptoma més d'aquest canvi climàtic que el que fa és extremar el temps a qualsevol època de l'any, i en el cas de la calor fa que s'allargui més setmanes al llarg de l'any.
Amb dades a la mà, tot apunta a un estiu molt dur, tant pel que fa a les temperatures com per la falta de pluges.
L'estiu serà més càlid del normal i menys plujós de l'habitual. Per tant, estem parlant d'un panorama a llarg termini i agafat amb pinces, òbviament, de molta calor o calor d'estiu amb calorades o fins i tot alguna altra onada de calor. Ara mateix no podem assegurar, òbviament, aquestes dades. I fins i tot amb precipitacions per sota del que tocaria. Per tant, seguiríem allargant aquesta sequera territorial que sembla que començàvem a apagar una mica la primavera, però que aquestes calorades i aquesta onada de calor ho han escombrat totalment.
En les pròximes hores, però, la calor farà una petita treva i es preveu que arribin tempestes. I el Taulí registra aquests dies un augment destacat de les urgències pediàtriques respecte abans de la pandèmia. Cada dia passen pel servei entre 120 i 130 persones, xifra que s'eleva fins les 180 els caps de setmana. Núria Caís, adjunta d'Urgències Pediàtriques, ho ha destacat al programa Al Matí.
Per aquest augment de la patologia infecciosa i l'augment de la patologia típica d'estiu, que és la que acabem de comentar, picades, cremades, ferides, estem tenint un augment de les urgències, almenys al Taulí, i pel que sé és una cosa global a tota Espanya, bastant important.
Per reduir aquestes xifres, la prevenció és clau, per això ens han donat els següents consells. El més important és protegir els més petits del sol i hidratar-los constantment amb molta aigua i fruita de temporada. A l'hora de refrescar-los, cal triar molt bé l'opció.
La veritat és que en nens petits no s'hauria de portar ni a la platja ni a la piscina, sobretot a inferior a 6 mesos, perquè no els hi poden donar el sol de manera directa. Ja no estan per l'aigua, sinó que és més pel sol. I en cas de tenir en compte l'aigua, sí que és veritat que potser la piscina, com té l'aigua que és clorada, els hi va pitjor als nens que tinguin dermatitis atòpica. Llavors intentem anar a la platja, que és més natural, que l'aigua és salada i que els anirà millor per la pell.
Tant a la piscina com a la platja cal estar molt atent per evitar ofegaments.
L'ideal és la supervisió per un adult. A vegades ens despistem perquè estem fent barbacoa a la piscina o perquè estem a la platja jugant i hem de tenir una supervisió directa. ¿Vale? Per això hi ha una regla que es diu la regla dels 10-20, en el que un adult ha de mirar el nen cada 10 segons de manera directa i ha d'estar a una distància de 20 segons que puguis arribar al nen, sí, per si passés alguna cosa.
Amb la calor també augmenten les picades dels insectes. Com les podem prevenir?
L'ideal és utilitzar repel·lent. Sí. ¿Vale? Sí que és veritat que en menors de 2 mesos no està recomanat cap tipus de repel·lent. En menors de l'any es recomanen espais de citronela, que són naturals, el que passa que la seva durada és molt curta, de mitja horeta, i sovint hem de tornar-los a aplicar. En majors de l'any ja sí que podem utilitzar esprais químics que tinguin el compost IR3535 i en majors de 2 anys els esprais normals de repel·lents d'adult.
En portar menys roba també són habituals les ferides per caigudes, que ells recomanen netejar-les bé i preferiblement no tapar-les perquè es puguin curar més ràpid.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
El primer trimestre del 2023 al Parc del Nord estarà acabat si no apareix cap entrebanc. En la visita d'obres que s'ha fet avui s'ha comprovat que s'ha executat el moviment de terres i la topografia ja té un nou perfil, amb camins plenament marcats. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. També s'ha instal·lat l'enllumenat, el drenatge i s'hi ha col·locat les columnes i la xarxa principal de rec. Ara s'estan ubicant uns murets que acompanyaran el mobiliari urbà i l'àrea d'esbarjo per gossos, que no interferirà en la resta de zones del parc i queda prou lluny del carrer. Pel que fa als elements infantils, és previst posar tres cistelles de bàsquet, una piràmide de corda i dues taules de ping-pong a la zona superior. A la part de baix hi va un futbolí de formigó, una experiència que s'ha provat a França i ha funcionat i que podria ser pionera a Catalunya. S'acompanyarà de dos ping-pongs més. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, explica quin és l'objectiu de l'actuació.
Una obra molt esperada aquí en el nord, una obra doncs, que el que fa és incidir molt en la... en la política pública que tenim d'anar guanyant molts espais verds a la ciutat, de defugir d'aquell concepte de l'obra pública com a espais d'ús, que és aquella idea que hi havia tant als anys 80 i 90 quan es feia obra pública. Nosaltres ja fa molt temps que estem dient que volem defugir d'aquest concepte, sinó fer paviments i fer espais urbanitzants molt més verds, molt més permeables, molt més naturalitzats, i sobretot anar-ho fent a tota la ciutat.
Als veïns els preocupa el tema del soroll en cas de botellons i el fet que no hi hagi serveis. En principi, quan no hi hagi el mur del camp de futbol, donant visibilitat i control social per evitar incidents, es podran fer servir els lavabos de la instal·lació esportiva. Ara s'executaran els murs de terra i es pavimentaran els camins. Un cop s'acabi l'obra civil, es farà la plantació dels 570 arbres nous, coincidint amb els mesos més freds. La zona de vegetació de ribera aprofitarà la humitat que s'haurà drenat amb les graves. D'aquesta manera s'han solucionat els tolls que hi havia sempre. Andrés Lorite, secretari de la Comissió del Parc del Nord i membre de l'Associació de Veïns de Can Uriac, reconeix que hi ha hagut un canvi.
La verdad es que a simple vista parece que se ha hecho poco de la anterior visita que hicimos, pero es engañoso porque hemos visto que ya hay levantadas las farolas, los sistemas de paso, todo eso conlleva una instalación oculta, enterrada, que hay un trabajo grande que a simple vista no lo vemos, pero sí, es un trabajo de narices. Por ejemplo.
La reivindicació de l'espai va començar l'any 96. Quan acabi, es demanarà que s'iniciï la fase que ha d'arribar al riu Ripoll.
L'Ajuntament de Sabadell també ha iniciat els tràmits per pacificar la Ronda Orient entre els carrers Calassanç Duran i Xaloc, el tram que hi ha davant del tanatori de Sabadell. La Junta de Govern Local ha aprovat l'expedient de contractació de les obres aquest dilluns.
L'objectiu és dotar d'un nou espai per a vianants els veïns de Nostrellart i Sant Oleguer alhora que es connectarà l'equipament funerari amb la pineda que fa de balcó sobre el riu Ripoll. Lluís Matas és el portaveu de Junts per Sabadell, la formació responsable d'aquesta intervenció.
Millorar doncs, la qualitat de l'espai lliure, amb més arbrat i més mobiliari urbà, al mateix temps que oferir nous espais de lleure i estada per la ciutadania, pels veïns i veïnes del barri de Nostrellart i de Sant Oleguer, en aquest cas, també en un entorn post-Covid en el qual es valora doncs, que cada vegada hi hagi més espai verd i de lleure.
L'actuació costarà 321.000 euros i té un termini d'execució de mig any. Les obres s'emmarquen en el programa de transformació de l'entorn de la Gran Via, que estan finançats amb els fons europeus de recuperació Next Generation.
Tot i ser un barri que no toca en aquesta artèria principal, doncs també aborda el que és la part del Ripoll i una de les balconades més boniques que tenim a la ciutat i que amb aquesta intervenció doncs, farem doncs, que els veïns i veïnes que tinguin doncs, l'oportunitat de passejar per aquest entorn del tanatori i de la Ronda Orient doncs, puguin gaudir d'unes millors vistes al voltant d'aquest espai.
El govern ha aprofitat el tràmit per requalificar l'espai frontal del tanatori com a terreny públic.
Ràdio Sabadell. Notícies.
El grup Escolta Xaloc, l'únic que queda a la ciutat, celebra els seus 50 anys de vida amb la creació d'un documental sobre la seva trajectòria i estrenant també un nou himne. Tot plegat arriba en un bon moment per l'entitat, ja que no falten ni usuaris ni monitors. Un total de 24 monitors joves, antics escoltes del cau amb més d'una dècada d'experiència a l'esquena, s'encarreguen de transmetre valors a infants de totes les edats, distribuïts en 5 grups diferents. Ignasi Vinyes i Laia Ramírez, caps de l'agrupament, han apuntat la diferència entre el grup Escolta i els Esplais en declaracions al programa Al Matí.
Intentem molt més valors a través de l'acompanyarisme, la muntanya, sí. Tot el que és... Ells, els infants, cada any es guanyen la seva camisa, el seu mocador, les seves insígnies, i aquí el que fan és amb els altres companys s'autovaloren a ells mateixos i aquí van creixent com a persona amb els valors.
Tot és educació en el lleure i els valors que transmetem són els mateixos. O sigui que tant la feina que fem nosaltres com la que fan els esplais és igual de bona i necessària. Però nosaltres tenim aquest punt de guanyar-se unes insígnies i que es fa a través d'una comunicació entre els infants.
Entre els usuaris del grup Escolta Xaloc hi ha persones d'orígens i edats molt diferents. Tots ells participen en iniciatives conjuntes d'ajuda a la comunitat, com en recollides de taps i aliments, el disseny de jocs per a infants de les famílies de la PA o l'ajuda en l'organització de la Casa Guadalupe. El grup Escolta Xaloc va reivindicar tota aquesta tasca impulsada durant mig segle amb un sopar dissabte passat i van participar més de 200 persones que en algun moment de la seva vida han estat vinculades al CAU.
Avui també és notícia...
El Fresh Festival 2022 ja ha venut la meitat de les entrades. La iniciativa celebra aquest any la seva cinquena edició amb 17 espectacles de teatre, música i paraula a l'amfiteatre dels Jardinets entre el 26 de juny i el 14 de juliol. Entre les novetats hi ha la incorporació d'una nova oferta gastronòmica amb la possibilitat de sopar abans o després dels espectacles al Cafè dels Jardinets. La primera en actuar en el marc del festival serà Marina Rossell aquest diumenge al vespre. L'Hospital de Sabadell incorpora un test d'elevada eficiència per determinar el risc de patir un càncer de pròstata del grau. El Servei d'Urologia i del Servei de Laboratori han implementat el test d'orina SelectMeds per determinar si és necessària una biòpsia pel diagnòstic d'aquest tipus de malalties. Aquest test es basa en l'estudi de biomarcadors presents en l'orina del pacient que, sumat a una sèrie de paràmetres clínics i analítics que proporcionen el risc del pacient de patir un càncer de pròstata del grau. El Taulí atén cada any una mitjana de 150 nous casos de càncer de pròstata. I la primera edició del projecte del Passaport Edunauta finalitza amb la voluntat de sumar més alumnes participants en els pròxims cursos. Canllong ha estat l'escenari de la festa per concloure la iniciativa, on s'han lliurat diplomes a més de 130 alumnes de la ciutat. El Passaport Edunauta és un projecte que busca posar en valor els aprenentatges ocults que fa l'alumnat tant dins com fora de l'escola. El Conservatori de Música de Sabadell obrirà una línia de música moderna. Aprofitant que avui es commemora el Dia Mundial de la Música, el centre ha repassat la seva actualitat, com ara la necessitat d'un edifici nou.
Tant la Casa Brutau com la resta d'espais que utilitzen, com ara el carrer Jardí, se'ls han quedat petits i per això insisteixen que els fa falta un nou emplaçament. Així ho ha explicat Joan Morera, director del Conservatori de Música de Sabadell, al programa El Cafè de la Ràdio.
Tots els grups, totes les especialitats instrumentals, tots els programes segons edat i segons objectius, ja siguin estudis reglats o no reglats, ja siguin programes d'adults, necessiten fer el seu conjunt i, per tant, les aules han de ser més grans que fa 50 anys, han d'estar més ben equipades, el cant coral també és molt important en els nostres programes i se'ns ha quedat molt petit. L'edifici se'ns ha quedat molt petit, és molt maco, és entranyable, però sí que necessitem... nous espais.
També farà falta de cara a un possible creixement. L'Ajuntament ho contempla a la seva agenda. A més, Morera ha dit que el pròxim curs iniciaran una línia de música moderna.
Obrim una línia de música moderna, no pels més petits, no pels nens de primària, sinó a partir de secundària. Considerem que els nens han de tenir una base primer d'instruments més tradicionals, però sí que el curs que ve iniciem una aula de modern amb quatre especialitats, que és piano modern, guitarra elèctrica, baix elèctric i cant modern. El Conservatori té quasi 130 anys d'història i pensem que el del segle XXI ha de començar a apostar també per altres músiques, altres llenguatges, i en aquest la música moderna hi estem posant molta il·lusió.
Morera assegura que l'estructura del Conservatori ha canviat molt. Aquests dies s'estan celebrant els concerts de fi de curs, després de dos anys de no poder fer-ho sense limitacions.
I de la música al cinema, perquè la pel·lícula L'últim salt, dirigida pel sabadellenc Nando Caballero, s'està intentant agendar als Cinemes Imperial. El film s'estrenarà al Festival Internacional de Cinema Independent d'Elx el pròxim 12 de juliol i el dia 16 de setembre també hi ha previst un passi al Cinema Maldà de Barcelona.
El juliol del 2020, Caballero va començar a escriure la història d'aquesta producció independent, en català, feta per les productores vallesanes La Productiva, Plana Films i Alabast Produccions. El director descriu aspectes de la pel·lícula gravada a Sabadell.
L'últim salt és una pel·lícula de ficció amb clau LGTBI i rodada íntegrament a Sabadell. No sé si hi ha alguna altra, jo crec que no, però com a mínim no hi ha molt cas, això segur. La pel·lícula la van rodar el juliol, agost, setembre passat, sobretot el juliol, i hem estat en postproducció, muntant, editant i fent totes les coses que es fan després de rodar, fins a aconseguir ja acabar la pel·lícula i ja comença les presentacions.
L'equip és majoritàriament sabadellenc i també la seva protagonista, Anna Marín, que fa el paper de Jana. La pandèmia va permetre al director escriure el guió.
Darrerament estava fent documentals musicals, fet 10 en 5 o 6 anys, i sí que és cert que quan graves documentals sempre penses, ostres, m'agradaria fer alguna cosa una miqueta més organitzada, per dir-ho d'alguna manera, perquè els documentals sempre són salto de mata, saps? Una miqueta així. Arribar a la pandèmia, doncs, vaig trobar-me en temps de poder començar a escriure el guió.
A més de la direcció i el guió, Caballero també s'ha encarregat de la producció, el muntatge i l'etalonatge.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Ràdio Sabadell, notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
El govern espanyol aprovarà una pròrroga del decret per pal·liar les conseqüències de la guerra d'Ucraïna. Ho farà en una reunió extraordinària del Consell de Ministres aquest dissabte. El decret, que decau el 30 de juny, inclou la bonificació de 20 cèntims de combustible i n'inclourà de noves, com l'increment del 15% de les pensions no contributives. El preu de la llum tornarà a marcar un nou màxim demà dimecres, arribant a nivells del mes de març. L'increment serà d'un 4,4% i se situarà als 282,12 euros per megawatt. D'altra banda, aprovada la transformació del CEPE en l'Agència Espanyola d'Ocupació. El govern espanyol ha aprovat la llei que farà possible la modernització i la digitalització d'aquest organisme. El text també amplia els col·lectius d'atenció prioritària i rebaixa de 50 a 45 l'edat per ser considerada prioritari. I per últim, 30 dotacions terrestres de bombers i 8 aèries treballen aquesta hora en un incendi forestal a Sant Pere de Ribes, al Garraf. L'avís l'han rebut a les 3 de la tarda i les flames pugen muntanya amunt en un lloc que és de difícil accés i amb males comunicacions de ràdio.
Esports.
Coneguda la composició de grups de la primera ref, el centre d'esports surt guanyant pel que fa a la logística. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
De les dues opcions, l'escollida era desitjada al Club Arlequinat perquè s'estalviarà més de 6.000 quilòmetres.
El viatge més llarg serà l'Ezama, amb poc més de 600 quilòmetres, la meitat que el més llunyà d'aquest curs. La decisió la van prendre els clubs per un únic vot de diferència i, de fet, els equips del grup 2 recorreran de forma substancial menys distància que els del grup 1. Bruno Batlle, director general del Sabadell, es felicita per aquest fet, però creu que la competició serà tan o més dura com fins ara.
No m'atreveria a dir-ho menys potent. Jo crec que serà un grup molt competitiu. La primera ref ho ha estat molt competitiva aquesta temporada. Tampoc sabem, doncs, els equips alacantins quina inversió faran aquest any. Sembla que serà important. Tenim equips bascos i navarresos que també sabem que faran bones plantilles, uns quants filials, amb la qual no m'atreveria a dir que és més senzilla, però evidentment ja només pel tema logístic estem contents.
La temporada arrencarà el 28 d'agost i finalitzarà el 28 de maig amb una jornada intersetmanal que se celebrarà el 7 de desembre durant el pont de la Constitució. Posteriorment tindran lloc els play-offs del 4 al 25 de juny amb el sistema d'anada i tornada antic.
Mentrestant, Sergi, continua el compàs d'espera al Sabadell pel que fa al projecte esportiu.
Ja se sap en quina lliga jugaran els arlequinats. Ahir es va presentar la campanya de socis, però de moment no hi ha moviments pel que fa a la confecció de plantilla, cos tècnic o direcció esportiva. Més aviat al contrari. Elvis Coca, el secretari tècnic del Mirandés i qui semblava més ben posicionat per ocupar la vacant deixada per José Manzanera, s'ha allunyat de la nova Creu Alta i tot fa indicar que acabarà recalant a l'estructura del Futbol Club Barcelona.
Més futbol, el Coll de Nargó serà el rival del filial del centre d'esports en els quarts de final de la Copa Catalunya Amateur.
Els de Jordi López ja estan entre els 8 millors de la competició després de superar 0-2 al Capellades. El tècnic reconeix que els va tocar patir per derrotar un equip de quarta catalana.
Ens vam quedar amb 10 jugadors perquè ja havíem fet tots els canvis i
i Busta es va donar un cop al cap i va quedar una miqueta estabornit i vam haver d'acabar pràcticament l'última mitja hora amb un jugador menys i patint fins al final i fer el 0-2 al descompte.
Recordem que el Sabadell ve a estar entre els favorits a aconseguir el títol, ja que és l'únic representant de segona catalana que queda viu a la competició i la resta d'equips són d'inferior categoria.
En canvi, el juvenil A del Mercantil es va quedar amb la mel als llavis a la final del Campionat de Catalunya disputat a Martorell.
La tanda de penals després del 0-0 al final del temps reglamentari va ser la que va dictaminar sentència en favor del Badalona. Marcel Abardés, l'entrenador mercantilista.
Passés el que passés, és tot un premi. Està allà Martorell en aquesta final.
Després, per la seva part, el cadet femení del Planadeu Roureda sí que va poder aixecar el títol amb un èpic final de partit contra el Morell i en el qual les sabadellenques van marcar el 3-4 definitiu des dels 11 metres en el descompte. Com diem, aquest cadet del Planadeu Roureda també ha quedat campió de la seva lliga enguany.
La sabadellenca Mireia Torres s'ha estrenat amb bona nota en un Mundial d'handbol platja amb la selecció espanyola. Avui ha arrencat la cita a Grècia amb una doble jornada que s'ha saldat amb dues victòries per al combinat estatal.
La primera víctima ha estat la selecció dels Estats Units i fa una estona el Vietnam també ha caigut per 2-16-0 contra Espanya, una de les favorites a les medalles. Demà es tancarà la primera fase amb el duel contra Dinamarca. Torres parla de la dificultat que tindrà aspirar a aquestes medalles.
Com qualsevol cita mundial, és molt complicat, però som a Espanya, ja tenim precedents, com tu deies, hem lluitat sempre per les medalles i aquest any no serà menys. El que volem és emportar-nos l'or, però som conscients que serà molt complicat. En el camí ens trobarem amb seleccions també top mundials i al final és així l'esport. Qui estigui millor, qui estigui més encertada en aquell partit, que són 20 minuts i després shootouts, partits molt curts on tot pot passar, qui estigui millor i amb menys errors, serà qui decideixi.
Una Mireia Torres que ha transformat un llançament en el primer partit i un altre en el segon. Demà es clou la primera fase i dijous arrencarà el main round, mentre que pel cap de setmana, gairebé sense descans, es jugaran els quarts, les semifinals i la final del torneig que té lloc a Heraklion.
I el club de formació de Torres, l'Oar Gràcia, ha anunciat una nova incorporació per la primera nacional masculí. Es tracta d'Isma Vendres, un jove lateral de 17 anys procedent del juvenil del Barcelona. És el segon fitxatge per al conjunt verd i blanc després del de l'extrem Oriol Miró. Al Mundial de Budapest de natació, la selecció masculina de waterpolo debuta d'aquí uns minuts davant del Canadà. A les files de l'equip hi ha tres jugadors de l'Estelpool Natació Sabadell.
Són Sergi Cabanes, qui va entrar a la convocatòria a última hora, Bernat Sanahuja i un Edu Lorrio, que espera tenir protagonisme a la porteria.
Siempre ha sido desde que comencé hace 9 años ya en la selección absoluta. Al final he participado en todos los campeonatos, menos en la Olimpiada del año pasado y de la de Río. Creo que mi función es siempre ayudar al equipo y estar preparado siempre para lo que toque. Si tengo que jugar, perfecto, y si es desde el banquillo, pues ayudar en todo lo que pueda.
Ara, a 7:45, arrencarà aquest primer partit de la fase de grups entre Espanya i el Canadà. Els altres rivals del combinat estatal són Sud-àfrica i Itàlia.
Demà serà el segon torn per la selecció femenina amb el partit més decisiu de la fase de grups. Després de batre ahir per 8-18, França, Espanya es veu les cares amb Grècia amb el primer lloc en joc.
Recordem que el que acabi líder de la lligueta accedirà als quarts de final directament i s'estalviarà haver d'afrontar els vuitens. Laura Ester, portera de l'Estelpool Natació Sabadell, analitza la importància d'aquest fet.
Aquest any és un mundial una mica trampa, perquè a l'igual que nosaltres som una barreja de gent nova i gent veterana, els altres equips també, hi ha molts equips que no sabem ben bé com estaran, com arribaran allà, com pot ser als Estats Units. Llavors, a la fase de grups no sabem què passarà entre Holanda i Estats Units, però passi el que passi, el que nosaltres volem és quedar primeres de grup, perquè si Estats Units queda segona és perquè és pitjor que Holanda. I llavors, el que volem és fer el nostre camí, guanyar aquests tres partits de grups i després doncs, ja es veurà el que passarà.
En el triomf d'ahir contra França, protagonisme repartit de les integrants del club. Judit Forca va marcar 5 gols i va ser la màxima anotadora de l'equip, mentre que Maika García i Nona Pérez en van fer 2 cadascuna. Laura Ester va ser titular sota pals i també va jugar Irene González. L'Espanya-Grècia de la segona jornada serà demà a les 6.
I en natació aquest matí, Sergio De Celis ha quedat eliminat a les preliminars dels 100 lliures. Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
Mig minut per 8:15, tanquem el Notícies Vespre d'aquest dimarts 21 de juny, recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.